Molt bé, idò, arribem ja a la darrera hora d'aquest programa d'avui. Una setmana, just ahir, que vàrem encetar aquesta fase zero de la desescalada, una fase en la qual ja han pogut obrir, això sí, en cita prèvia i amb unes mesures de seguretat, els petits comerços, les botigues, les tendes de roba. I d'avui parlarem de moda. Ho farem amb en Toni Carbonell, ell és estudiant de disseny de moda, en Toni ja fa tercer. En Toni va ser becari aquí a Ràdio Pollença, ho recordeu, i també va ser col·laborador de la ràdio. Durant uns estius feia el programa Pollença a la moda. I de Toni, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia a tothom.
Bé, Toni, te vull agrair que ens has proposat fer aquest programa per parlar de l'impacte, no?, que ha generat la crisi sanitària al món de la moda. Abans de començar aquesta xerrada, jo te vull demanar bé com estàs. Tu estàs estudiant a Madrid, vares venir des del principi del decret d'estat d'alarma a passar el confinament aquí. Com va ser el teu viatge cap a Mallorca? A més, a Madrid, una comunitat on més s'ha patit aquesta crisi sanitària.
Totalment. Jo vaig tenir la sort de tenir ja els bitllets comprats, però els vaig haver d'adelantar perquè teníem, és a dir, des d'allà teníem molta de por que tanqués a Madrid de tal manera que no, la gent no s'infectés de la manera tan abusiva que s'ha infectat. Jo vaig tenir la tornada i va ser a les 6 de matí, d'una manera, jo anava tot tapat d'una manera molt improvisada perquè no tenia ni guant, no tenia mascaretes, no tenia res i no tenia coneixement tampoc.
Quina data era quan vas venir cap a
mi? Jo vaig venir dia 12.
Dia 12, just abans del decret d'estat d'alarma.
Just abans, exacte.
És a dir, que tot i que se parlava d'aquest estat d'alarma, no imaginaven que seria com ara. Però bé, a Madrid ja la situació era més complicada.
És a dir, jo vaig haver d'anar el dia anterior a l'universitat per recollir tot el que tenia allà. I jo vos dic que era molt apocalíptic perquè la gent estava realment assustada perquè no sabíem, és que no sabíem què mos esperava.
Què mos esperava,
exacte.
Toni. Que bé que vares per venir
sí,
cap a
sí,
Mallorca.
Sí. Jo dono les gràcies per això, per no quedar a Madrid, per ser aquí a Mallorca i tenir la sort que hem d'agrair molt allà on estem.
Venies de Madrid, d'una comunitat on s'ha patit molt aquesta crisi sanitària. Quan vares arribar aquí, vares estar un poquet en quarantena, com va ser?
Totalment. És a dir, me va costar molt perquè el primer que fas és abraçar a la família, abraçar a la gent que coneixes, però vàrem ser conscients de que hi havia un contagi, vàrem cridar l'1-2, tant les joves xerren plural perquè xerren com les dues amigues que també vivim allà, les dues Neus, que ho vàrem fer tot com els vàrem demanar, cridar l'1-2 i tenir un control de la febre.
Teníeu símptomes?
Jo no vaig tenir cap. I crec que ningú que vàrem venir de Madrid en vàrem tenir.
Coneixes gent afectada?
Sí, coneix gent que s'ha infectat, que ha estat a l'hospital i que realment ha viscut el que veiem nosaltres a les notícies de fora, que no ho sabem, però jo tenc coneguts d'infermers i tenc coneguts d'infectat de coronavirus a Madrid. És a dir, s'ha viscut amb molta por, amb molta por. Jo el que he pogut xerrar amb la gent que conec, s'ha viscut amb molta de por.
Fa molta por, Toni. Ara imagino que aquest curs ja l'acabes aquí, ja no
sí,
te'n tornes.
Totalment.
Veurem com serà el setembre, el curs que ve.
Jo estic a l'organització de com s'organitzaran les classes a partir d'ara i vos puc dir que ningú sap res i que per setembre no és un segur de tornar a les aules perquè no, a lo millor no és viable. És a dir...
I com ha estat aquest confinament? Com has pogut seguir les classes, un disseny de moda de manera virtual?
Ha estat un mal de cap, un mal de cap constant perquè clar, la nostra carrera, disseny de moda, té un 60% de part pràctica, de confecció, patronatge... I la part pràctica s'ha hagut d'anul·lar completament i passar-ho tot a la part teòrica, part d'exercicis i clar, som un dissenyador ara mateix que no sé molt bé com cosir, però te puc fer un dossier de la col·lecció perfectament. És que mos han allunyat de lo que mos interessa, que és realment confeccionar la roba i tal, perquè és que no ho podem, perquè ningú té recursos.
No t'ha plegat en toles per dir que te veia
mai sí,
que
sí? Jo sí, perquè realment m'he provisionat i tot, i he pogut fer i estic fent. El que passa és que molts de companys meus que, com jo, són de fora i han hagut de quedar a Madrid, s'han vist els que els són baixos.
No, i tancats dins casa. I Toni, de dins un confinament se poden crear coses especials?
Vamos, jo he vist unes meravelles a Instagram de gent que amb l'avorriment ha reprès coses que tenia oblidades, i jo crec que això ens ha servit molt a la població per saber que no ens fa falta, és a dir, aquest consumisme que tenim a dins interioritzat no ens fa falta. És a dir, hem pogut estar uns 50 dies sense anar a comprar res que no sigui de primeres necessitats. Això ja implica molt, és a dir, ens hem de posar un poc en context i hem d'alçar un poc el cap i hem de veure com estan vivint aquest confinament i com vivíem antes. No té sentit el que fèiem abans amb el que estem fent ara i el que haurem de fer després en tot això.
I també parlarem un poquet d'aquest impacte, no?, que ha generat la crisi sanitària al món de la moda, Toni. Ahir, els petits comerços, perquè estan fent molta campanya que ara més que mai han d'ajudar en els petits comercials, les botiguetes de poble, des d'ahir, algunes esperen a dilluns que ve, però ja ahir podien obrir les seves portes, això sí, en cita prèvia, amb mesures de seguretat. Evidentment, aquestes tendes tenen un gènere comprat, fins i tot col·leccions de l'hivern que ve. I clar, és molt difícil la situació que ara els hi ve.
Ara mateix el comerç, a més, ens faltarà un gran amic que és el turisme, que és un gran impulsor de tota la nostra economia, però hem de ser conscients de lo que estan vivint i hem d'anar a apoyar a tots els nostres locals aquí de Pollença, que tenim molta varietat, hi ha molta qualitat, hi ha molta varietat de preus, és a dir, se pot triar i podem estar tranquils de que no hem d'anar a Palma a fer la gran compra de tota la temporada, perquè ja veureu, que després ho anirem profunditzant, que no és tan necessari com pensam. Adquirir tota aquesta moda, les tendències, lo darrer que treu, lo darrer que surt, no és necessari ara mateix. Ara mateix tenim en ment uns altres problemes, que és la crisi mediambiental que estan vivint fa tant de temps, i ara mateix la crisi econòmica que rebrem, perquè aquesta crisi sanitària, la conseqüència és una crisi econòmica.
Que ja mos afecta.
Que ja comença a afectar, sí.
Així és. I de bé, anem un paquet per pas, perquè nosaltres ara estem a la fase zero d'aquesta desescalada, però crec que el món de la moda també parlau de fases, no?
Sí, el món de la moda que farà un canvi de rumb a tot el que coneixem. És a dir, anant per fases, fem una desescalada també. Ara la primera fase no és la més favorable, no és la que ens agrada, però és la que tindrem. I serà la de l'hiperconsumisme. Les grans marques, com són les grans marques i les grans cadenes de producció, com que s'anomenen fast fashion, com pot ser Inditex, Primark, H&M, totes aquestes grans superfícies de roba, vulguis o no, tenen molt d'estoquatge i s'ho voldran llevar de damunt. Com ho aplicaran? Amb descomptes, ofertes, rebaixes...
Que farà molt de mal en un petit comerç.
En un petit comerç farà una malada, però clar, el consumidor, que nosaltres som uns consumidors fàcils, mos bombardejaran anuncis, mos bombardejaran ofertes i caurem, perquè realment és viure tant d'anys amb un consumisme igual, que, és a dir, les campanyes que s'estan traient cada temporada per vendre la roba, és no és sostenible. Jo vos vull explicar un poc com funciona el fast fashion perquè entengueu perquè no hem de consumir més aquest, és a dir, hem de consumir d'una manera més menys tot aquest món. És a dir, ho fas fàcil, no heu de tenir en compte, com he dit ja, H&M, Inditex, totes les botigues que tenim a Palma de grans superfícies, que envien la roba de les seves tendes cada 15 dies. És a dir, que fan una nova producció cada 15 dies, amb el que importa, amb el que implica que les xifres que ens surten és que cada minut s'estan fabricant 1.400 camisetes de coto. Tres de cada quatre prendes que treuen actualment acabaran a l'incineradora o tirades a la basura fora reciclar o fora reutilitzar, és a dir, fabricada i tirada. Això és així. Tres de cada quatre prendes que s'estan fabricant. També ara me centro un poc més amb el medi ambient. Per fer un vaquero se necessiten 100.000 litres d'aigua, cosa insostenible per gent que no té aigua.
7.000 litres.
100.000 litres se necessiten per fer uns jeans normals. I depèn de si són un poc més descolorits, si són un poc més tenyits, això ja depèn. Però la mitjana són 100.000 litres d'aigua, que és una barbaritat i fa molt de mal dir aquestes xifres. Per altra banda, hem de pensar que totes les teles que s'estan utilitzant ara per abaratir costos no són de cotó orgànic 100%, sinó li afegeixen un component sintètic que és polièster. O polièster és plàstic, per així dir-ho. Si nosaltres tiram aquesta o incineram aquesta tela, estem contaminant. ¿Vale? Això vull que ho tingueu en compte, perquè nosaltres com a consumidors hem de tenir consciència dels teixits que adquirirem, de com s'han produït aquestes prendes i com podem millorar nosaltres com a consumidors per millorar...
Consum responsable.
Consum responsable, és com se resumiria. Després una altra dada que vos vull donar, perquè també tingueu consciència d'ara que estem... Bueno, ens estan desconfinant, però hem tingut molt de confinament i hem vist els nostres armaris plens de roba. I és que un 40% de la roba que tenim a l'armari no la tornarem a dur pues mai més. És a dir...
Un 40%.
Sí, amb totes aquestes dades, jo ara, finalment, per acabar amb tota la superproducció, vos vull xerrar de que ho fas fashion, el que fa és deslocalitzar la producció. Que el que els hi otorgui això és tenir un abaratiment de costos i impressionant. Per això els hi va tan bé, per així dir-ho.
I ja també fins i tot podríem entrar en la mà d'obra que fa tota aquesta
Totalment,
producció. Totalment. Que ja és un altre món d'explotació infantil.
Explotació infantil, recordar el que va passar dia 24 d'abril de 2013 a Bangladesh, on hi va haver 1.127 morts i 2.437 persones ferides a una fàbrica on s'hi van trobar etiquetes d'Inditex, Nike o H&M. ¿Vale? És a dir, i també ara vos vull recomanar una plataforma que a partir d'aquest desastre, per així dir-ho, van crear, i és Fashion Revolution. Fashion Revolution el que intenta fer és localitzar, és a dir, posar un poc el peu damunt d'aquestes grans cadenes per tenir un control de lo que s'està produint, de legalitzar les fàbriques, de tenir un control sanitari, de tenir un control de que no hi hagi explotació infantil. Tot això ara mateix, tant Tendam, Inditex i Corte Fiel i totes aquestes grans marques ho estan implantant. És a dir, s'està millorant, però hi ha molt de buits legals que encara fallen perquè sigui una empresa totalment sostenible. És a dir, no se pot ser sostenible creant 1.400 camisetes per minut quan hi ha gent que encara no s'ha vestit a la seva vida perquè no ha tingut l'accés a cap prenda. Hi ha gent que té 70 camisetes dins l'armari i està orgullós. És a dir, aquesta desigualtat s'ha de començar a veure i s'ha de començar a conscienciar la gent de tot això.
Us haurà servit aquesta crisi per canviar aquest plantejament i ser consumidors més responsables?
Totalment. És a dir, si hem obert el nostre armari i hem vist prendes que no duem, hem de fer un pensament, hem de, i sobretot la gent el que jo crec que farà o el que espero que se faci és que cada pic que necessiti, perquè se necessita roba, és a dir, no podem aturar de comprar, l'economia ha de seguir, ha d'evolucionar, és a dir, tenim una ocasió especial o tenim un sopar i necessitem un vaqueros que, bueno, pues ara potser ens ho pensarem més, potser anirem a cercar, potser demanarem roba, que això també és una iniciativa molt que s'està fent, demanar roba a companys, a amics, que te puguin deixar, que te puguin donar, i també donar roba i rebre, i fer com, és a dir, ser com una comunitat ja que no... Hi ha molt de frents oberts per millorar el que estem vivint, l'hiperconsumisme que estem ficats ara mateix.
Qui és Toni, el Copscamp?
El Copscamp és un concepte que està molt arraigat en el pensament suec. La gent de Suècia és com determinen una vergonya en el consum injustificat. És a dir, que el Copscamp ens hauria d'entrar un poc a tots, a nosaltres, i tenir com un petit remordiment cada pic que comprem d'una manera injustificada. Ja pot ser molt bé que mon anem a un súper, per exemple, i comprem més del que necessitem. Mal. És a dir, hem vist restriccions amb aquesta crisi sanitària. La gent realment no té un control de lo que està comprant i realment és necessari tenir un control perquè tothom pugui accedir a un producte o perquè tothom tingui una facilitat per tenir tots aquests productes i ser, ja dic, sostenibles i pensar en el medi ambient. Mm-hmm.
I de Toni, i ahir varen obrir ja les botigues, que nosaltres des del principi d'aquest confinament, de fet ja ho fèiem abans, aquest consum en un comerç local, de qualsevol tipus de botigues, quan, de restaurants, de bars, quan tot se vagi desconfinant en aquestes fases de desescalada, incidim en que entre nosaltres ens hem d'ajudar. Com s'han d'organitzar les tendes? Perquè ara aquesta setmana s'ha de donar cita prèvia, unes mesures de seguretat, com està?
Sí, ara mateix les tendes tenen un aforament limitat. Això el que significa és que nosaltres ara, quan passegem i quan volguem anar a una tenda, possiblement i molt probable és que trobem una cua enfrente que no havíem vist mai. Paciència. Perquè o podem esperar, o podem fer una altra volta i tornar a anar-hi. És a dir, el comerciant potser només podrà ser un perquè la tenda és petita i l'aforament pot ser molt limitat que inclús només pugui entrar una persona per comprar a dins l'establiment. Dit això, cada pic que el client entri s'haurà de desinfectar i protegir, és a dir, s'han de fer les soles de sabates netes, s'hauria de tenir una estora amb una tovallola en lliçivet que se pugui llevar per desinfectar la sola de la sabata o bé posar un peuco de plàstic que fa la mateixa funció per protegir. S'hauran de dur guants i clarament s'haurà de tenir una consciència plena de... no anar a tocar el que realment no ens interessa. És a dir, jo com vos dic, vos recomano és que tinguem pensat ja de antemano, per així dir-ho, el que hem d'anar a comprar. I jo crec que també, i des d'aquí ho estic demanant, els comerciants han de facilitar molt bé el que tenen dins la tenda, perquè no trenen les facilitats que tenien abans de mir i me'n vaig. Ara trenes un poc la consciència d'anar-hi, ja saber el que té aquesta tenda i tu poder demanar les talles. Jo m'ho pareix molt bé que potser per Instagram, Facebook, WhatsApp, la plataforma que vulguin, puguis dir Mostrar les col·leccions... Exacte, he vist que tens aquí els vaqueros, tens la talla 42 que passaré... Ja tenia una programat la nostra compra de roba.
Mm-hmm. Això però dins... És un dels beneficis de les avantatges de comprar dins el poble, que el comerciant te coneix, ja sap la talla que dus, el que t'agrada fins i tot.
Ja t'ho recomana, inclús ja te podrà venir, ni aquests vagueros és que no te quedaran bé perquè te quedaran millor, perquè ja mos coneixen, ja poden tenir un tracte més personalitzat que això en altres com compradors. Vulguis o no, podrem tenir una consciència que necessitam actualment, perquè... Mm-hmm. És insostenible com ho estan fent ara. Bueno, la zona de caixa, el de tàfon i el provador s'hauran de desinfectar cada pic que el client ho hagi utilitzat malament, vagi protegit, s'ha de desinfectar tot això. També s'han de desinfectar diàriament els mobles, les portes, manetes, la constant amb això, les cortines, les torres, si en tenim. Poder ser cautelosos en tot això i fer una neteja diari. Per tal de garantir la seguretat nostra, dels clients, com la que fa feina en aquests establiments. I també vos volia xerrar de la... Clar, què passarà amb aquesta roba que m'he provat i no m'agrada gens o no m'està bé? Jo no vull que la torni a penjar com se feia abans. No se podrà fer ara això. Què s'haurà de fer? S'hauran d'adquirir unes vaporetes o similars que tinguin... mollin uns vapors superiors a 60 graus, que és, els 60 graus és el que mata el virus a la roba, per així dir-ho. I d'aquí, per exemple, una vaporeta arriba a 150 graus, és a dir, que està més que segurs. Quan s'hagi desinfectat amb vapor aquesta prenda, tant exterior com interior, s'haurà de tenir un espai habilitat dins la tenda i s'haurà de mantenir 48 hores de dins, aquest espai, controlat, higienitzat totalment, i després ja se podran tenir a la venda o per provar-se. Clar, tenir dos dies una prenda...
Hem de valorar molt el que hauran de fer els comerciants.
Totalment. Han de tenir en compte el que tenen a dins el magatzem, el que tenen de dins la quarantena, per així dir-ho, i el que tenen dins la tenda. És a dir, si un dia anem i justament té la prenda en quarantena, poden ser pacients i esperar un dia o dos o improvisar una altra cosa. Finalment, després d'això, les sabates i els complements s'apliquen el mateix. ¿Vale? Lo que passa és que s'haurà de substituir la vaporeta perquè, per exemple, una sabata dentalina amb vaporeta la destrossaràs, no li pot posar vapor, però sí que hi ha uns esprais desinfectants, aposta per sabates, que també el recomano molt que s'apliquin en un comerç abans d'entrar, amb un esprai se desinfecta la sabata i està molt bé. I això és les diferents mesures que haurem de prendre ara per anar a comprar, tant comerciants com nosaltres.
Molt bé, idò, mos parlaves de fases, d'etapes que tindrem ara.
Sí, totalment. Jo he xerrat de la primera, que mos hem centrat en el fast fashion, que seria el bombardeig, un boom de l'hiperconsumisme i totes les rebaixes.
Que hem d'estar preparats per un bombardeo que tindrem, no?
Exacte, mos arribaran anuncis per tot. I clar, nosaltres què haurem? Perquè vulguis o no, arribam d'una clausura, unes prohibicions, unes... que volem desfer-nos, jo ho entenc, com persones ens hem de desfer i hem de despilfarrar, per així dir-ho, i a lo millor pues, farem un sobre i comprarem més de lo que necessitam. Però no me preocupa perquè des d'aquí ja ho estan conscienciant ara, la segona fase és totalment de conscienciació. La gent anirà a comprar... És a dir, la tendència ens diu que el consumidor ja adquirirà productes de locals, locals a nivell d'establiment locals, vull dir. I Fet tot això, la darrera fase i la més utòpica que mos defineixen és que segons les darreres investigacions, les tendències mos definirem, és a dir, nosaltres com a consumidors mos definirem per tenir un consum responsable, ètic i sostenible. Aquesta tendència, vulguis o no, ajudarà molt bé la recuperació de dues crisis que haurem de viure. L'econòmica, perquè si són sostenibles, penseu que mos estan centrant en una producció local, en una producció nacional. Ja no haurà de, ja no vendrà, és a dir, ja no comprarem les camises de Bangladesh o de Tailàndia o de Xina, no. Ja comprarem Made in Spain, que és una cosa que ja s'ha de començar a aplicar perquè realment ajuda molt a superar una crisi econòmica que és la que viurem i també una crisi sanitària, és a dir, la crisi mediambiental que estan vivint i que no estan posant remei fins que mos han aturat a peus la pròpia naturalesa o inclús nosaltres, no sabria dir qui, mos han aturat a peus i mos han fet veure en una moda que no som sostenibles, som la segona indústria més contaminant del món i no podem seguir amb aquest nivell. És a dir, jo com a estudiant de tercer de carrera no veig viable ser un dissenyador d'una marca en concret que no t'otorgui uns valors sostenibles i uns valors de tenir una producció local i que sigui un producte artesanal i que tingui un valor afegit a tot el que estem consumint ara. Perquè realment val la pena reduir el consum i centrar-ho tot més en tot el que tenim nosaltres apoyant-se, que és molt i que ens hem d'ajudar entre nosaltres, perquè si no ens ajudam...
Com diu la campanya sempre de comerç d'apoyant-se, sempre apoyant-se, tenim de tot i molt.
De tot i molt.
No fa falta sortir d'aquí. I Toni, ha canviat la manera de veure la moda per part dels dissenyadors? Hauran canviat els dissenys ara que per les properes temporades?
No ho hem vist fins que no se mos ha plantat davant. Jo vull xerrar de la Fashion Week de Milán, que era la Fashion Week i just a la meitat de la Fashion Week va començar els primers morts a Itàlia. I clar, ja Chanel ja va dir que no desfilaria fins maig i ara mateix s'ho està tornant a plantejar perquè no ho veu viable fer un desfile, perquè realment fer cinc desfiles per marca cada per any és insostenible. Tenim un prefall, que és la temporada abans de tardor, tenim tardor i hivern, que és una gran col·lecció on cada marca pot treure en un desfile uns 80 looks de dues peces, de tres peces, de quatre peces, és a dir, molta producció de prendes. I després tenim el que vendria és la col·lecció crucero, que seria com la maleta que faríem per anar mones de vacacions, això és com ho han idealitzat, que és menys producció de roba i dura poquet. Després ve una altra grossa, que és la de primavera-verano, que és igual, 80-100 looks que desfilen. I després hem de tenir en compte que bé, d'aquestes primavera-verano i tardor-hivern poden tenir home i dona, és a dir, ja en són 160, i després tenim, per acabar, tenim l'alta costura, que l'alta costura és molt puntual, les grans marques com poden ser Dior, Chanel, les grans marques de moda, que el que fan és exposar un producte que no se vendrà, és a dir, estan exposant, és a dir, estan mostrant la seva artesania i el seu valor de la marca, per així dir-ho, és a dir, no és a nivell comercial, però totes les anteriors tenen una producció que han d'estar a tendes durant X temps, si no se venen moltes se cremen i se tiren perquè...
És a dir, no els volen vendre, no, és a dir, se cremen i els tiren, el que deies en el principi, no? Aquest mal que faim en un medi ambient.
Totalment, si Chanel no te farà una rebaixa considerable de tot el que li sobra, ella s'estima més...
Destrossar-ho.
Molt fort, eh? Sí, realment la gent no ho sap. I jo, des de que som de dins tot aquest món, m'escarruf de cada pit més, perquè realment mos està encarregant el món, mos ho està dient, ja heu de sortir, bé, ara podem sortir en un carrer, i mos estem ocupant, és a dir, alçam un poc el cap i hem de ser un poc conscients de lo que estem visquent ara mateix.
I Toni, de dins d'aquestes noves col·leccions s'introdueix la mascareta, aquesta sí. Prenda, evidentment, que aquest accessori ja...
Definim en principi de segle, la gran prenda que s'havia creat va ser la deportiva, però crec que l'estan canviant per la mascareta, és a dir, la mascareta és la nova deportiva, és a dir, és el que tothom vol, el que tothom necessita i el que tothom precisa. I sí, jo aquest confinament, ma mare i jo, mos hem...
N'has fetes?
Hombre, moltíssimes, perquè mos encanta, a més, i donen-la, en plan, si els han donat qualcunes a famílies, amics, clar, però amb una incertesa de si funciona o no,
clar,
perquè,
la seguretat, no?
Perquè no sap si fins a quin cert punt pot ser saludable o no el que estàs fent, lo que estàs, és que hi ha molt de matisos que estan per descobrir encara amb aquesta crisi sanitària.
Molt bé, Toni, bé, un minutet ja per acabar, si vols dir qualsevol cosa que no haguis dit, podríem xerrar molt més temps amb tu,
sí,
que sí?
Sí, jo vendria cada dia a conscienciar-vos de tot això, però realment jo, si tot el que he pogut, el que he dit ara, ha quedat a dins qualque ment per conscienciar en tot aquest consum tan irresponsable que estan fent tots, realment mos compensa molt més en el món en els nostres establiments de tendes de roba que en tenim molts, tant en Umoll, a Pollença com a Sant Vicenç, inclús al Cudi, és que mos és igual, una producció local, és a dir, que sapiguem què estan comprant i com ho estan comprant.
I amb aquest missatge, consum de proximitat, compram en els nostres comerços que han de tirar endavant,
sí.
Els hi ve una situació molt complicada,
sí.
Ja comencen a obrir les seves portes amb aquestes mesures com deim, i prepareu-vos perquè ara en aquesta primera fase ja mos ha dit en Toni que mos bombardejaran les grans superfícies, a veure si som forts i superam aquest bombardeig per
totalment.
Arribar en aquesta, en aquest consum responsable i pensar en comprar aquí, en el nostre municipi. Toni Carbonell, ja fas tercer disseny de moda, quan que te queda un any?
Me queda un anyet, si podem acabar, mos queda un anyet, sí.
I de Toni, a veure si podem anar una desfilada d'aquestes de Toni, t'has posat qualque nom artístic?
Sí. Tenc, si me voleu cercar a Instagram,
vinga.
Som Toni Llenobrac.
Toni Llenobrac,
sí.
Escarbonell a l'enrevés.
Que Escarbonell a l'enrevés, m'ho preguim més original i com a més innovador, per així dir-ho. Sí.
I de Toni Llenobrac. Llenobrac, sí. En Toni Carbonell l'han tingut aquí a la ràdio, va venir ja a fer de becari fa anys després del programa Pollença a la moda i avui ens ha proposat fer aquesta xerrada, aquest impacte, no?, que ha generat la crisi sanitària al món de la moda. Gràcies, Toni, i molta sort.
I molt d'ànims.
Molt d'ànims.
Fil per randa a Ràdio Pollença.
Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.